Estel Migdia, amb Joan Trias.
La Fiscalia Superior de Catalunya ja ha formalitzat el seu escrit d'acusació en el cas de l'actual presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, per qui demana 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació i una multa de 144.000 euros per prevaricació i falsedat documental. I uns i altres ara aixecaran la veu per dir el que és just o el que no és just, mentre la justícia ni tan sols s'hi ha pronunciat al respecte. Però aquesta no és la qüestió de fons. La qüestió de fons, la que ens interpel·la a nosaltres com a comunicadors i en general a la ciutadania, és el com. No n'és la primera vegada, ni de bon tros, ni de fet en serà l'última, ha passat amb sentències, comunicats, resolucions... Però per què, novament, ho hem conegut tot plegat a través d'un mitjà de comunicació? Vagi per davant que en cap cas... Amb cap hem d'assenyalar amb el dit cap al mitjà específic, en aquest cas el periòdico, per fer la seva feina i fer-la ben feta, aconseguint informacions contrastades a través de les fonts pertinents. Però sí hem d'assenyalar una justícia viciada que ja té com a patró normalitzat de comunicació la filtració hores i fins i tot dies abans de la comunicació oficial. Ens hem de preguntar si això és precisament just per les parts d'un procediment judicial. Ens hem de preguntar si passa en casos mediàtics, per què no em pot passar a mi en cas d'obertura d'investigació? Ens hem de preguntar moltes coses en política, sí, en comunicació, també, però també ens hem de preguntar si la justícia actua sempre sota un codi ètic i moral en aquest sentit. Passen gairebé 2 minuts de les 2 del migdia i així sonen les veus protagonistes d'un dijous 14 de juliol com aquest i aquesta hora.
La manca d'empatia, la manca d'empara en els moments de màxima dificultat que viuen les persones és la més gran mostra d'inhumanitat.
Por último, una cuestión clave. Ya que ninguna de estas cosas querrán hacerlas en el Estado español, al menos dejen que otros sí que las hagamos.
Están ustedes obsesionados amb el president Puigdemont y les recuerdo que el president Puigdemont es electo y es un ciudadano libre.
Hoy es un día para alegrarse de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha apoyado al juez Llarena.
Tot i la situació que tenim actualment, a Catalunya hi ha una protecció. Encara que no puguis pagar la teva factura, no et poden tallar.
Que tengamos una institución que sea parte, juez y verdugo.
Son como consecuencia de reproches que ya la inspección de trabajo le ha hecho a la empresa sobre cómo gestionar las notificaciones de servicios mínimos.
Creo que son un portero muy moderno, como que le gusta jugar con el equipo.
A Radio Estel, Estel Migdia.
Ai, com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. La calor un dia més la protagonista arreu de Catalunya. Avui moltes més poblacions arribant ja als 40 graus o sobrepassant aquest valor, especialment a les comarques del Pla de Lleida i també alguns punts de l'interior de Barcelona i de Girona, també del nord de Tarragona. Unes temperatures que seran altes durant el dia, màximes a la costa de 30-33 i entre els 34 i els 41 a la resta del país. Evidentment, a les parts més altes del Pirineu no pujaran tant. Aquesta tarda creixeran 4 núvols cap a les comarques del Pirineu, però sense conseqüències. Vents fluixos del sector del sud, amb molta humitat a la costa i, per tant, amb aquesta desagradable sensació de xafogó que la notem durant el dia i també durant la nit. Aquesta situació s'allarga, com a mínim, una setmana més.
Quatre minuts que passen de les 2 del migdia i a aquesta hora us expliquem també les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual, Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip i Ferran Capdevila a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I començava en programa parlant-ne de tot plegat. La Fiscalia demana 6 anys de presó per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i 15 anys d'inhabilitació pels delictes de falsedat documental i de prevaricació. En canvi, però, descarta acusar-la per malversació i frau administratiu. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. La Fiscalia ja ha presentat l'escrit davant del Tribunal Superior de Justícia. L'acusa d'haver adjudicat 18 contractes menors a dit sense sotmetre'ls a concurs públic que suma més de 300 milions d'euros. 300.000 euros, volíem dir, quan estava al capdavant de la institució de les lletres catalanes. A més, li demana 144.000 euros de multa per prevaricació i falsedat. El Ministeri Públic l'acusa d'haver afavorit el seu amic Isaías Herrero, a qui la Fiscalia també demana presó. També són acusats Andreu Puig, que és un amic d'Isaías Herrero, i el funcionari de la institució, Roger Espar. Amb l'escrit de la Fiscalia, el TSJ ja pot dictar l'obertura de judici oral. Un cop passi això, els grups parlamentaris tindran a les seves mans decidir si ha de ser destituïda del seu càrrec com a presidenta del Parlament.
I just després ha tingut lloc el nomenament de la nova síndica de greuges al Parlament. És el primer acte públic de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, just després que s'hagi sabut que la Fiscalia li demana aquests 6 anys de presó i 15 d'inhabilitació per frau i falsedat documental quan estava al capdavant de la institució de les lletres catalanes. Durant el seu discurs, però, ha insinuat que l'acusació del Ministeri Públic és injusta.
Borràs no ha parlat explícitament de l'actuació de la Fiscalia, però sí que hi ha fet insinuacions. Una d'elles ha estat quan ha citat filòsofs i escriptors per denunciar que viu una situació injusta.
Plató deia que la pitjor forma de la injustícia és la justícia simulada. Joan Fuster ens advertia que la veritat no sempre coincidia amb la justícia. Jo t'encoratjo en la protecció i la defensa de la veritat sempre, sobretot per damunt de les injustícies.
També ha suggerit Esquerra i a la CUP que no la partin del càrrec.
La manca d'empatia, la manca d'empara en els moments de màxima dificultat que viuen les persones és la més gran mostra d'inhumanitat en un terreny personal i d'indiferència en un terreny institucional.
A la mateixa hora, el secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha dit a les xarxes que Borràs viu una situació injusta.
I precisament Borràs ha fet aquestes declaracions durant la presa de possessió de la nova síndica de greuges, Esther Jiménez Salinas, en substitució de Rafael Ribó. Salinas ha estat escollida amb els vots del PSC, Esquerra i Junts per Catalunya. Per cert que és la primera dona en ostentar el càrrec.
Durant l'acte, Salinas no ha fet cap referència al cas Borràs, però sí que ha demanat modificar el delicte de sedició.
Hauríem de procurar la desjudicialització dels conflictes que aquí a Catalunya és especialment important. Per una banda, amb la modificació de determinats delictes, ho he dit moltes vegades, com el de la sedició, adaptant-ho al context europeu, però també evitant la judicialització de molts conflictes que segurament tindrien sortida pactades.
També ha posat en valor la nova llei aprovada pel Parlament que contempla el català com a llengua vehicular i el castellà d'ús curricular.
Gràcies, Judit. De seguida tornem amb tu per saber què és el que està passant a Madrid hores d'ara. I d'altra banda, també hem conegut avui que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'inclina perquè Bèlgica extraditi l'exconseller Lluís Puig si no demostra que hi ha deficiències sistemàtiques, diuen, al sistema judicial d'Espanya. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Segons Richard de la Tour, els tribunals de Bèlgica no poden denegar que s'executi una ordre de detenció europea perquè no tenen competència per fer-ho ni per jutjar una persona reclamada per un altre estat. El cas de Puig marcarà l'evolució de la resta d'encausats. La resolució arriba després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, li preguntés sobre les euroordres contra l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers que es troben a l'estranger.
I, de fet, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha dit a través de Twitter que no són les conclusions que esperaven i que ara cal esperar la sentència del tribunal que està prevista per final d'any.
Boye avisa que l'informe entra en contradicció amb la jurisprudència recent del tribunal i que atempta contra els drets fonamentals.
Qui també ha reaccionat és el mateix Carles Puigdemont, a través de Twitter també, on ha exposat que no el satisfà ni és el que esperava ni ha afegit que estaran a l'aguait de la decisió del tribunal.
També opina que l'advocat general del tribunal contradiu la jurisprudència que havia emès fins ara a Luxemburg, la qual cosa espera que el tribunal resolgui. Puigdemont diu que tots els escenaris possibles els tenien identificats i, per tant, saben què han de fer en cadascun d'ells, des del més favorable fins al més desfavorable.
I des de Junts per Catalunya, qui també n'ha parlat és la portaveu del partit al Congrés, Míriam Nogueras.
Están ustedes obsesionados amb el president Puigdemont y les recuerdo que el president Puigdemont es electo y es un ciudadano libre en 26 de los 27 estados miembro. Dejen ustedes de perseguir a demócratas y de aplaudir a franquistas.
En la mateixa línia s'hi ha pronunciat Podem, que també considera que es tracta d'una mala notícia. Són declaracions del portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique.
Nosotros pensamos que el conflicto político en Cataluña se va a resolver, si se puede resolver, mediante diálogo y mediante las soluciones democráticas, y todo lo que contribuya a seguir judicializando un conflicto político nos parece una mala noticia.
En canvi, Ciutadans ha celebrat aquesta decisió. Són declaracions del portaveu del partit a la Cambra Baixa, Edmundo Val.
Hoy es un día para alegrarse de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha apoyado al juez Llarena para que tengamos cuanto antes aquí a Puigdemont y pueda ser juzgado por sus graves delitos.
Deu minuts i mig que passen de les dues de la tarda. Justament ara també es debat la nova llei de memòria democràtica al Congrés. Durant la seva intervenció, Esquerra ja ha insinuat que manté l'abstenció, Judit.
Esquerra insinua que manté l'abstenció perquè no inclou la modificació de la llei d'amnistia, una de les reivindicacions dels partits independentistes perquè es jutgin els crims franquistes. La portaveu del partit, Carolina Telechea, ha dit que la nova llei no tanca la ferida. Ho ha fet citant Joan Tardà, que va fer servir aquestes mateixes paraules el 2017. Segons Esquerra, encara no es fa prou justícia i per això la ferida no es tanca.
Gràcies, Judit. Fins ara. I de tot plegat sobre aquesta nova llei de memòria històrica parlarem d'aquí uns instants amb el senyor Carlos Vallejo, president de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme. Mentrestant, però, sobre la taula d'altres notícies perquè s'arxiva la causa judicial contra l'exsecretari general del Partit Popular, Daniel Serrano, perquè no hi ha proves suficients que demostrin que va agredir sexualment una companya del seu partit. El Tribunal Superior de Justícia tanca, doncs, la causa perquè no veu indicis suficients que demostrin que va cometre cap delicte, Anna.
El cas estava obert arran d'una denúncia per maltractaments físics i psíquics per uns fets que van passar el 2016, quan Serrano mantenia una relació sentimental amb la persona denunciant. La interlocutòria detalla que la dona va denunciar que havia tingut lesions com hematomes per haver estat forçada a mantenir relacions sexuals amb penetració, però no queda demostrat que Serrano en fos el responsable.
Dos minuts i mig i arribem a un quart de tres de la tarda i dèiem que precisament avui també volíem parlar d'aquesta nova llei de memòria democràtica que pretén, entre d'altres, responsabilitzar el propi estat de l'elaboració d'un mapa de fosses i la cerca i exhumació pertinents en cada cas. En parlem de tot plegat aquesta hora amb Carles Vallejo. Ell és president de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme. Senyor Vallejo, bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, bona tarda.
Deixi'm preguntar-li quina valoració en fan d'aquesta nova llei que s'aprova avui.
Bé, nosaltres portem amb altres associacions memorialistes des de fa molt temps reivindicant que, diguem, una millora de la llei del 2007, la llei de memòria històrica, i per tant ens sentim en part, diguem, responsables de que s'hagi avançat respecte a la llei del 2007, aquesta llei de memòria democràtica que avui s'ha d'aprovar al Congrés. Pensem que, bueno, no s'ha assolit el 100% de les nostres reivindicacions, però s'han modificat a partir d'esmenes proposades de les associacions i d'altres partits per millorar-la, i creiem que sí que cal donar suport a l'aprovació de la llei i que vulgui sortir aprovada.
Què li sembla que Esquerra Republicana hagi dit que com a mínim manté aquesta abstenció perquè considera que la llei sí queda molt curta?
Bé, bueno, tothom és lliure d'expressar la seva opinió i el criteri de votació. Nosaltres també voldríem haver avançat una miqueta més, però hem de ser conscients quina és la correlació de les forces parlamentàries que malauradament no ens permeten gaires coses més de les que avui podem assolir a la llei, a la memòria democràtica, i crec que, bueno s'ha expressat amb abstenció i ja és un canvi d'aptitud, perquè inicialment hi havia el plantejament de votació contrària Per tant, bueno, si manté la votació d'abstenció, la llei sembla que finalment sortirà endavant. Amb el recolzament de Bildu, PNB, Unidos Podemos i Partit Socialista.
Ens deia que el senyor Vallejo que considera que és un avenç considerable respecte a la llei de memòria històrica del govern Zapatero. Tot i això, també ens deia que no s'hi han expressat totes les seves reivindicacions. Per tant, encara falta per tancar ferides de la guerra i la posterior dictadura? O dit d'una altra manera, què cal per la reparació, la veritat i la justícia de les víctimes?
Bé, jo crec que a mi no m'agrada parlar de ferides aquestes alçades de la història, sinó més aviat de justícia i memòria. Uh-huh. I, bueno, malauradament, la majoria de les persones que van patir la repressió de la guerra i la postguerra no hi són. Quedem la generació del que diem del Tribunal d'Ordre Públic, o sigui, els darrers anys del franquisme, els anys 60 i 70. I a nosaltres el que ens interessa especialment és resoldre el tema de les exhumacions i les fosses, i també el tema de la transmissió de la memòria a través de la presència al currículum escolar, pues el que va ser la república, el que va ser la dictadura, la repressió i la lluita per les llibertats. Crec que sobretot aquests dos aspectes s'han recollit a la nova llei i no estaven a la llei Zapatero, i només per aquest motiu era ja suficient, creiem, per donar el suport a aquesta llei. Com has ben dit abans, les exhumacions i les fosses no ha de ser una tasca de privats ni d'associacions, sinó que ha de ser una responsabilitat de l'Estat, i la nova llei ho assumeix, i en tot cas estarem darrere per pressionar. És veritat que altres autonomies o nacionalitats, com el cas de Catalunya, és una responsabilitat que ja ha assumit fa temps, des que existeix el Memorial Democràtic, la Direcció General de Memòria, el tema de fosses i exhumacions. Per tant, aquí no ens afecta, però sí que afecta a la resta de l'Estat. I respecte al currículum escolar, que ens sembla capdalt aquest tema, perquè, clar, aquí ens hem trobat, sobretot, amb un desconeixement del passat deliberat per part de les autoritats, i creiem que les noves generacions, sobretot la joventut, ha de tenir ben a la part de batxillerat, diguem, un currículum que reculli el que és la lluita per la memòria democràtica, el que va ser la dictadura franquista i el que va ser la república. I això és un altre aspecte que s'ha assolit amb la nova llei i haurem de seguir el seu desenvolupament.
Et dic, senyor Vallejo, que si aquesta nova llei declara il·legal el franquisme, que potser que anava tocant, es declaren igual d'il·legals les causes obertes durant el franquisme i, per tant, totes les d'expressos polítics, entre d'altres també la del cas Puig Antic, no?
Bueno, i la meva també. Vull dir que...
Per això deia totes les dels expressos polítics.
Sí, sí, sí. El que passa és que aquí, diguem, és important la declaració de la llei, però aquí hi ha un altre problema, que és la interpretació per part del Poder Judicial, la magistratura i els jutges, i aquí seguirem batallant. I aquesta és una batalla llarga, malauradament. Sobretot, no és tant un tema de la llei, que en aquest cas ho declara explícitament, sinó de la, diguem, de la natura del per part de les, diguem, els poders judicials, i aquí continuarem batallant.
Una llei, però, que ja ens ho deia, que ha estat pactada, entre altres, per PNB, Bildu, Podem, el PSOE. Una llei que no ha estat prou exempta de crítica per part d'una dreta que culpabilitza precisament el govern espanyol de pactar amb Bildu aquesta llei, oblidar les víctimes d'ETA, diuen, i de que s'ampliï la definició de víctimes fins al 1983 en plena transició. Què li sembla?
Bé, és que no és ben bé com s'està... És que els que... Molts dels que critiquen la llei des d'aquest punt de vista ni se l'han llegit, perquè es parla fonamentalment de fer un estudi d'aquesta etapa de la transició. No tant, no intervé en mesures directes, com és el cas de les víctimes. A mi no m'agrada parlar de víctimes, sinó de represaliats, perquè jo no em sento víctima, em sento represaliat, perquè vaig patir presó i tortura degut a que era una persona que es va enfrontar al règim franquista, a la dictadura. Per tant, diguem, des d'aquesta doble consideració de víctima o represaliat, diguem que el problema real és que no ens equiparen els represaliats i víctimes del franquisme amb els represaliats i les víctimes del terrorisme, i que en aquest cas d'ETA. Ja ens agradaria a nosaltres assolir, i és una de les reivindicacions, tenir la mateixa consideració des de tots els aspectes que tenen les víctimes d'ETA. I aquesta és la línia, diguem, roja, que no han aconseguit traspassar, i això no ho diuen el Partit Popular o Vox, ni ho diuen. Si no pretenem res més que el mateix tractament que tenen les altres víctimes, entre cometes, com ells diuen. Per tant, la llei, en aquest cas, en respecte a la transició, l'únic que fa és obrir un procés d'investigació històrica per després avaluar el que van ser, doncs, bueno, les víctimes d'aquella fase, d'aquella etapa, diguem, que va ser una mica fosca i complexa i complicada, en què van conviure part de les autoritats hereves del franquisme amb la lluita per la democràcia, des de l'oposició antifranquista, i, per tant, és una etapa que, des del GALS fins a l'acció absolutament, diguem, incontrolada de l'aparell de l'Estat, doncs, bueno, creiem que es mereix la reivindicació feta per Bildu i PNB que fos acollida en aquest sentit. Per tant, creiem que els que, diguem, critiquen o suposen aquesta part de la llei la fan des d'actituds polítiques i no des de la pròpia lectura de la llei i el contingut de la llei.
Per tant, senyor Vallejo, entenc que, com que em deia avui, estem contents per aquesta nova llei, tot i que no, tot i que trobem algunes mancances, entenc que seguiran lluitant des del món associacionista, eh?
Evidentment, vull dir, la nostra és una tasca, diguem, de memòria, justícia, veritat, i per tant, i no repetició, i per tant, continuarem batallant, sobretot, en el cas de la nostra associació, sobretot per la memòria democràtica i perquè la transmissió del que va significar la lluita per les llibertats arribi a les noves generacions. Que sobretot no pensin que la democràcia és quelcom que es va aconseguir de manera natural amb la pròpia evolució de l'economia i de la societat. No, no. Va ser una lluita molt ferotge perquè no és quelcom que es tinguem, diguem, assolit i garantitzat per sempre. Malauradament, la democràcia i els drets socials es poden perdre. I jo crec que la millor manera de que siguem conscients d'això i, diguem, estiguem amatents i defensem i avancem és a través del coneixement de la veritat històrica i la transmissió de la memòria dels que van patir la repressió a les noves generacions.
President de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, senyor Carles Vallejo, com sempre, un plaer escoltar-lo. Que vagi molt bé, una abraçada.
Encantat. Bon dia i a reveure.
Tres minuts i mig que passen de les dues del migdia. Començàvem aquest informatiu doncs, explicant-vos que Fiscalia Superior de Catalunya ja ha enviat aquest escrit d'acusació pel cas de Laura Borràs, i podem saber a aquesta hora, Judit, que Laura Borràs compareixerà justament avui.
Sí, ho farà a 6:45 PM, acompanyada del secretari general Jordi Turull, i serà a la seu del partit de Junts per Catalunya. Per tant, molt pendents d'aquesta roda de premsa que oferiran tant Laura Borràs com Jordi Turull, les dues ànimes del partit, en la seu del partit. Recordem que fins ara, tant un com l'altre, han titllat ja que el judici que faran és totalment injust. Per tant, suposo que les declaracions aniran en aquest sentit, però molt atents de com avanci la roda de premsa.
Gràcies, Judit. Continuem amb més informació perquè l'advocat Jaume Alonso Cuevillas assegura que molta gent li ha demanat que sigui el candidat de Junts a l'Ajuntament de Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve, Anna.
El diputat de la formació independentista ha explicat, però, que primer es vol centrar en el congrés que el partit celebra aquest cap de setmana i després ja es pronunciarà sobre la qüestió. Les paraules de Cuevillas arriben l'endemà que l'exalcalde Xavier Trias deixés la porta oberta a encapçalar la candidatura.
I més notícies també aquesta hora, perquè Brussel·les manté intacta la seva previsió de creixement per Espanya per aquest any. Diu que l'economia repuntarà un 4%, el mateix que van pronosticar el maig.
Pel que fa a la inflació, estimacions de la Comissió Europea apunten a un 8,1% aquest any, per sobre de la mitjana de l'eurozona, tot i que es moderaria al 3,4% el 2023.
I la invasió russa d'Ucraïna ha disparat els preus dels aliments i el de l'energia, que alimenten les pressions inflacionistes a nivell mundial, erosionant així el poder adquisitiu de les llars i desencadenant una resposta de la política monetària més ràpida del previst.
A més, l'economia europea continua sent especialment vulnerable a l'evolució dels mercats energètics a causa de la seva gran dependència dels combustibles fòssils russos i el debilitament del creixement mundial, que resta força a la demanda exterior.
A Catalunya, el 2020, un 9,4% de les persones no podien mantenir una temperatura adequada a casa seva i en només un any aquesta xifra s'ha enfilat fins al 16%. Per aquest 2022, segura que la xifra augmentarà i de valent.
Sobre la pobresa energètica n'ha parlat la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano, que ha explicat a Ràdio Estel que les famílies, davant l'augment del preu de l'electricitat i el gas, necessiten tenir una garantia dels seus subministraments.
Tot i la situació que tenim actualment, a Catalunya hi ha una protecció. Encara que no puguis pagar la teva factura, no et poden tallar, però sí que és important que si comences a veure que estàs en una situació complicada i que és possible que no puguis pagar les teves factures, has d'anar, en el cas de Barcelona, als punts d'assessorament energètic, en la resta d'espais, si hi ha oficines específiques de pobresa energètica allà, i si no, a serveis socials, perquè et puguin tramitar un informe perquè no et puguin tallar, no?
Pel que fa al perfil de persones que pateixen pobresa energètica, abans eren més aviat famílies i ara les associacions detecten cada vegada més dones grans que no arriben a final de mes, tot i el descompte del bo social.
I a tot això, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha explicat que les lleis que creïn els nous impostos energètiques i banca prohibiran repercutir-los en els ciutadans.
Montero ha assegurat que la nova normativa ho tindrà implícit, ho ha dit a la cadena SER.
Y por otra parte se le va a dotar, como hemos hecho con otra figura, a la Comisión Nacional de Mercado y de Competencia, de todas las funciones para que vigile y en su caso aplique sanciones si alguna de las empresas se separa de la legalidad. Por tanto, la norma ya lo va a tener implícito.
La titular d'Hisenda ha assegurat que el govern espanyol està determinat a aplicar aquests tributs malgrat l'oposició de les empreses d'aquests sectors.
El president del Consell General d'Economistes, Valentí Pich, i el director executiu de la Fundació FEDEA, Àngel de la Fuente, han demanat al govern espanyol i als agents socials que consensuïn de forma urgent un pacte de rendes.
Els economistes també han alertat que l'impost a les elèctriques pot anar en detriment de les inversions en innovació i renovables.
I el sector del taxi de Catalunya ha reclamat aquest matí davant les oficines de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència a Barcelona la dimissió de la seva presidenta. Ho han fet després que una investigació periodística revelés que Uber considerava la institució com a principal aliada per implantar-se a l'estat espanyol. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Sota la pancarta Uber Mafia CNMC Còmplices, el sector del taxi ha criticat que Cani Fernández era advocada de la plataforma quan l'empresa mirava d'instal·lar-se a la capital catalana. El portaveu de l'IT Taxi ha demanat que se'ls arxivi l'expedient sancionador que se'ls acusa de boicot a Uber a Barcelona. És Tito Álvarez.
Que tengamos una institución que sea parte, juez y verdugo. Y los representantes tanto de l'IT Taxi como de Taxi Project, nosotros no tenemos miedo, pero las familias, nuestras familias, están realmente acojonadas del multón que nos pueden meter y que pueden acabar pues con nuestro pequeño patrimonio que tenemos.
El sector del taxi a Catalunya estudiarà accions legals contra Uber, a qui els acusen d'espionatge i denúncies falses a diversos dirigents dels sindicats, com el mateix Tito Álvarez.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
Mig minut i arribem a 2:45 de la tarda. Ho acabem de saber. El Parlament Europeu sol·licita la compareixença de Marlaska per la tragèdia de Melilla, Anna.
La sol·licitud europea es produeix després que l'eurodiputat d'anticapitalistes Miguel Urbán demanés de manera urgent la presència del ministre de l'Interior perquè declari sobre l'actuació policial i la gestió del govern a la sala a la tanca de Melilla del passat 24 de juny.
I continuem més informacions de mobilitat perquè la Unió Sindical Obrera denuncia que Ryanair ha acomiadat a 3 treballadors de l'aerolínia a Catalunya des de l'inici de la vaga, 2 a Barcelona i 1 a Girona.
Són pràcticament la meitat dels acomiadaments que el sindicat denuncia a tot Espanya. En total són 7 i critica que els motius que dona l'empresa vulneren el dret a vaga. Ernesto Iglesias, responsable de vol de USO Sector Aeri.
Son como consecuencia de reproches que ya la inspección de trabajo le ha hecho a la empresa sobre cómo gestionar las notificaciones de servicios mínimos, como le ha dicho a la empresa, pues respetar el tiempo de descanso de los trabajadores y a los que no puede exigir que se den por notificados en su tiempo de descanso y respetando el derecho a la desconexión digital. Y entendemos que estos despidos son totalmente selectivos para infligir un amedrentamiento en la plantilla a la hora de secundar la huelga, despidos totalmente injustificados.
Per aquesta raó, el sindicat estudiarà presentar demandes. La jornada de vaga d'avui ha estat més tranquil·la, amb 4 cancel·lacions durant el matí a l'aeroport del Prat i més d'una 20ena de retards a Barcelona i Girona.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja la petició d'anul·lar la zona de baixes emissions de Barcelona.
La sala contenciosa del Tribunal desestima la petició que havia fet la plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries, que demanava que s'apliqués la sentència del TSJ, que al març va tombar les restriccions per als vehicles més contaminants. De moment, els jutges descarten aplicar la sentència fins que el Tribunal Suprem no resolgui els recursos presentats per l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana i la Generalitat. Així doncs, la zona de baixes emissions de la capital catalana i la seva àrea metropolitana continua vigent.
82.000 catalans podran beneficiar-se del bo cultural jove del Ministeri de Cultura amb una inversió de 32,7 milions d'euros.
Es tracta d'una ajuda directa de 400 euros per a les persones nascudes l'any 2004 per adquirir productes i serveis culturals. El Ministeri de Cultura obrirà el 18 de juliol el procés per a que empreses i entitats culturals s'adhereixin al programa del bo cultural jove.
I d'altra banda, el govern català subvencionarà cursos per 30.000 persones, principalment per la gent sense feina, per millorar les seves capacitats i ajudar-los a trobar feina.
El Departament d'Empresa i Treball invertirà 80 milions d'euros per impulsar la convocatòria formació d'oferta en àrees prioritàries del 2022, que serà amb una xifra més alta de la història del programa. L'any passat es van aportar 60 milions d'euros en formacions per 17.000 persones. Són declaracions del conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. Els cursos s'adequaran a les demandes del teixit empresarial de cada comarca i es dedicaran a àmbits econòmics de futur.
I el govern català també crearà 52 noves escoles bressol rurals per al curs vinent.
Aquesta xifra suposa un increment del 75% respecte als 70 municipis de menys de 2.500 habitants que ja comptaven amb aquest servei. El motiu és el nou pla d'educació que passa a finançar la major part de les despeses d'aquest tipus de llar d'infants. Així doncs, els ajuntaments hauran d'aportar un màxim de 5.000 euros anuals, mentre que fins ara la despesa podia arribar als 30.000.
I Metges de Catalunya reclama al Parlament un salt qualitatiu i augmentar el pressupost de salut en 1.500 milions d'euros per l'any que ve per apropar-se a un total d'uns 15.000 milions.
El sindicat també ha alertat als diputats que la crisi de professionals s'agreujarà i serà un problema de país amb la jubilació de 3.500 metges en els pròxims 5 anys si no es prenen mesures. L'organització ha demanat més recursos i una aposta decidida per millorar les condicions professionals, laborals i retributives dels facultatius.
I per cert que mentre Espanya encara no sabem quan serà, a Andorra els majors de 60 anys podran rebre la quarta dosi a partir de la setmana vinent.
Primer l'oferiran a tots els usuaris dels centres sociosanitaris i després serà el torn dels majors de 60 anys que ho vulguin i que hagin rebut la pauta completa, que és de 3 dosis, i progressivament s'aniran baixant les franges d'edat fins a arribar a tota la població, igual que es va fer en els processos anteriors. El govern andorrà no es planteja aplicar restriccions, però sí que recomana la mascareta a les persones vulnerables.
I Unió de Pagesos vol ajuts directes pels viticultors de la Terra Alta afectats per la pedregada del 6 de juliol.
L'assegurança actual de raïm de vinificació cobreix els danys per pedra, però de mitjana només el 45% dels ingressos de les explotacions. El sindicat demana al Departament d'Acció Climàtica que compensi part del valor dels danys no coberts per l'assegurança perquè aquest últim temporal ha afectat a Batea i a Caseres més de 3.000 hectàrees de vinya.
I atenció un dia com avui perquè diversos banyistes han hagut de desallotjar les platges de Sitges per la presència de taurons tintorera.
Per ara es desconeix quants exemplars poden haver-hi, tot i que en serien com a mínim 2. Aquest matí també s'ha hagut de prohibir el bany a Vilanova i la Geltrú per la presència de dues tintoreres a la platja de Sant Gervasi. En el cas d'aquest municipi és el segon cop que passa en una sola setmana. Recordem que justament aquest dilluns l'associació Cetàcia va informar que havia vist un tauró sol raig al litoral del Garraf, el més ràpid de tot el món, que pot assolir els 70 km per hora.
I en cultura també us destaquem avui que el cinema produït a Catalunya ha perdut pes de la producció estatal. En total, en els últims anys, en concret, ha perdut 18 punts en 10 anys.
Aquesta és una de les conclusions d'un estudi presentat per l'Acadèmia del Cinema Català. La seva presidenta, Judit Cullell, a banda de lamentar la pèrdua de pes específic de la indústria del cinema en català, també ha lamentat que, en termes de lideratge cinematogràfic, encara s'està lluny d'arribar a la paritat.
Paritat. L'increment de les dones en el rol de lideratge es produeix des del 2012, però de manera molt, molt tímida. Seguim tenint unes dades de presència de dones en els llocs de lideratge molt petita, molt llunyana del 50% esperat i anhelat.
D'altra banda, l'estudi que ha presentat l'Acadèmia del Cinema Català també ha posat xifres al fenomen Alcarràs, que ha portat a les sales un de cada tres espectadors del cinema espanyol del 2022.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
Passen 6 minuts de 2:45 de la tarda, obrim plenada de successos i queda en llibertat sota fiança per la companya de feina de l'infermera assassinada a Girona, Sílvia.
L'Audiència de Girona ha deixat en llibertat sota fiança de 15.000 euros l'auxiliar d'infermeria empresonada des del desembre del 2020 per l'assassinat de la supervisora del servei de diàlisi de la Clínica Girona durant un robatori. Fa 7 mesos, l'Audiència va desestimar el recurs de la defensa i va confirmar la presó preventiva perquè considerava que, tot i que la investigada no va estar al domicili de la víctima, existien indicis que formava part del pla.
I 2 accidents mortals. Aquest dijous, els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor després d'atropellar, matar i fugir a un vianant a la Jonquera.
Els fets han passat a la Nacional 2 aquesta matinada. Els serveis d'emergència també han atès una altra persona en estat lleu, que ha estat donada d'alta al mateix lloc de l'atropellament. L'altra mort és la d'un noi de 21 anys. Els fets han passat a Vilablareix, a l'AP7, quan el cotxe que conduïa ha sortit de la via. L'accident ha deixat una menor d'edat ferida. Amb aquestes dues defuncions són 89 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana catalana.
I la Policia Nacional, Sílvia, ha detingut 2 lladres de joies que formaven un grup itinerant especialitzat en assaltar representants de joieries.
Se'ls atribueix presumptament al robatori de diversos mostraris de joies valorats en 600.000 euros de l'interior del vehicle d'un representant de joieria a Saragossa, així com l'intent de sustracció de 30.000 euros en una benzinera de Mollet del Vallès. En els registres dels immobles s'han intervingut gran quantitat de joies, rellotges de luxe, un forn per fondre metalls preciosos, diners en efectiu i nombrosa documentació.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
8 minuts que passen de 2:45 de la tarda i us anunciàvem a l'inici del programa que Fiscalia ja ha presentat aquesta acusació demanant 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per suposat fraccionament de contractes a qui era aleshores presidenta de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes i ara és presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. Doncs bé, anem acumulant reaccions durant el programa d'avui. Qui també n'ha parlat és l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, que ha dit això.
S'ha de veure quina evolució té tot plegat. Jo l'única cosa que puc dir és que quan se'm va demanar, jo vaig signar el manifest a favor de la presidenta del Parlament. I, per tant, la meva posició signant el manifest està molt clar.
Doncs això és el que ha dit també l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. Anirem recopilant reaccions al llarg del dia d'avui, esperant aquesta compareixença que ens anunciava Judit Casellas d'aquesta tarda per part de la mateixa afectada, la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Nosaltres que anem a Plana Esportiva.
Esports.
David Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Nom propi un dia com avui, Ousmane Dembélé, que ja ha signat la renovació del seu contracte amb el Barça. El davanter francès seguirà, doncs, el club fins al juny del 2024.
Sí, d'aquesta manera es tanca un serial que ha durat gairebé un any. El futbolista francès ha signat per dues temporades després d'acceptar una important rebaixa de sou. Ara cobrarà el 40% menys del que venia cobrant fins ara, tot i que les xifres no s'han fet públiques encara. Després d'aquesta signatura als despatxos del club, s'ha fet un acte amb el president Joan Laporta i el mateix jugador sobre la gespa del camp Tito Vilanova. L'acte, per cert, ha començat en retard. Estava previst per a 3:15. Ha començat fa escassos 5 minuts. Tenim reacció del president Joan Laporta, que ha volgut agrair el compromís d'Ousmane Dembélé.
He ido a ver el entreno, lo he saludado, le he dado ánimos. Tenemos un partido complicado contra un gran equipo, él lo sabe, pero lo he visto confiado. Sabe que, bueno, que es un gran rival, que nos llega en un momento a nosotros, que tenemos una serie de jugadores todavía por recuperar.
No era això el que estava dient Laporta. Laporta estava valorant aquí el partit d'ahir contra la Unió Esportiva Olot. En tot cas, el que ha dit el president és que agraeix el compromís de Dembélé de voler-se quedar al Barça. També ara fa una estona ha parat el jugador, que ha dit que està molt content, que està aquí per guanyar títols com la Lliga i la Champions, i que el seu somni és guanyar ja la Copa d'Europa aquest any, i que donarà el màxim per tot l'equip i el club. Per tant, amb la renovació confirmada, Dembélé podrà viatjar dissabte a la tarda amb tota la plantilla cap a Amèrica per disputar els 4 partits de la minigira de pretemporada. Per cert, Joan, tot el que hagi passat en aquesta presentació de Dembélé ho recollirà la Carla al butlletí de les 4.
I d'altra banda, l'Sporting de Portugal ha fet oficial les xifres de la cessió del blaugrana Trincao.
Sí, el Barça ingressarà 3 milions d'euros i 7 més per a la compra lligada al 2023 si el club portuguès no perd la categoria. A més, el club blaugrana reserva el 50% d'una futura venda i manté una opció de recompra progressiva d'entre 20 i 25 milions. El jugador ja ha estat presentat oficialment.
I anem cap a l'Espanyol, perquè aquest migdia també s'ha presentat el nou porter.
Sí, de Benjamín Lacomte ha signat el contracte aquest matí, després ha fet la seva primera roda de premsa com a jugador perico. El porter francès arriba cedit pel Mónaco, tot i que la temporada passada va jugar també cedit a l'Atlético de Madrid com a suplent de Jano Black. El curs passat no va jugar cap partit i ell mateix s'ha definit així per donar-se a conèixer a l'afició de l'Espanyol.
Creo que soy un portero muy moderno, como que le gusta jugar con el equipo, salir a la pelota muy linda. Es algo que me gusta de estar en un equipo que juega bien. ¿Qué voy a decir más? Que soy un portero que le gusta salir para ayudar a sus compañeros en un momento complicado y que nunca voy a bajar la cabeza para un partido que solo voy a dar todo en el campo para la afición y para el club.
El nou porter podrà debutar ja en el primer duel de la pretemporada, que l'Espanyol ha confirmat avui, que es jugarà el dia 22 de juliol a Marbella i serà contra el Las Palmas.
Parlem també de bàsquet, perquè el Barça ja coneix també el seu rival a la primera jornada de l'Eurolliga.
Els blaugranes començaran la competició europea contra l'Olympiacos grec al Palau Blaugrana la setmana del dia 6 i 7 d'octubre, i pel que fa a la resta d'equips espanyols, el Real Madrid jugarà contra el Panathinaikos i a València ho farà en derbi espanyol contra el Baskonia. El primer clàssic entre Barça i Madrid de l'Eurolliga serà ben aviat a la segona jornada, el dia 13 d'octubre també, des del Palau Blaugrana. I sobre el mercat de fitxatges, aquest migdia el Real Madrid ha fet oficial l'arribada del jugador Zanan Musa, procedent del Breogán. El jugador MVP de la temporada passada a l'ACB signa per dues temporades fins al 2024.
I en bàsquet femení, el Club Joventut Badalona confirma la continuïtat de la jugadora Laura Piera.
La base seguirà defensant els colors de la penya a la Lliga Femenina Challenge una temporada més. La jugadora de Sant Cugat del Vallès va arribar a l'equip el passat mes de novembre. Piera és la tercera jugadora de la penya que continua a l'equip després que en les darreres setmanes s'hagi fet oficial que Dominic Toussaint i Mariona Teixidor també renoven.
I finalment parlem de ciclisme, perquè avui arriba una de les etapes reina del Tour de França.
Avui és el dia de més desnivell i a amb tres dures ascensions de categoria especial, en total 165 quilòmetres. Per primera vegada des de l'etapa 7, el maillot groc de líder ja no el lluirà Tadej Pogačar, que ha caigut al setè lloc de la general després de veure superat ahir per Vingegaard. En aquests moments l'etapa està liderada per Meijer.
Avui, que és aquest dia, Xavi, amb ascensió més dura, amb més desnivell, avui no serà la famosa etapa del Tourmalet?
No és avui encara.
No és avui encara, serà els propers dies. Sempre tothom té curiositat per veure quan serà l'etapa del Tourmalet. Jo no sé tanta cosa amb aquestes qüestions.
Quan ho arribi ho explicarem.
Vinga, Xavi, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
3:15 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida Olma Giró amb aquest estudi, amb la Cultureta. Va, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Pràcticament 13 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Abans de començar amb la plana Culturetes, anunciar-vos que estàvem pendents d'aquesta votació sobre la nova llei de memòria democràtica, que canviarà la llei de memòria històrica impulsada pel govern Zapatero. Doncs bé, aquesta votació s'ha retrasat fins a la tarda, quan continuarà aquesta sessió del debat de política general al Congrés dels Diputats, a partir de les 4 de la tarda. Olma Giró, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Què tal?
Bé?
Bé, estem bé.
Aquí fent ràdio, oi?
Aquí fent ràdio, com sempre, sí.
Va, que estem immersos en ple juliol i, per tant, també en plena onada de calor.
Ho sabem,
un bon pla és passar la tarda...
La vesprada, Joan.
Com diria Rafa Sanahuja, la vesprada, mirant una pel·lícula a les diverses sales i espais que ofereixen cinema a la fresca. Així, doncs, va, us portem les diferents pel·lícules que es projectaran un dia com avui a Barcelona, si no teniu plans. Una bona cosa a fer és cinema a la fresca.
Exactament. Cinema a la fresca i centres cívics. Hi ha dels dos tipus, però sí que tots són avui, aquesta tarda, vespre, la majoria. Així, com a informació de servei, comencem per al centre cívic de la zona nord, que està a prop de la Torre Baró, que a les 10 de la nit es projectarà el llargmetratge Josep, que és una història. O sigui, narra la història d'en Josep Bartolí Guiu, que era un dibuixant i caricaturista de la premsa, que va ser una figura molt, molt, molt important durant el segle XX, Què va passar? Doncs que el col·lapse de la República el va obligar a exiliar-se a França, però amb un camí molt temptuós, passant per diferents camps de concentració, detencions i fugides, fins que després de moltíssimes peripècies que es veuen en el llargmetratge, s'aconsegueix trobar refugi a Mèxic, que va ser el refugi de molts espanyols. Uh-huh. Això sí, si voleu veure-la, heu de reservar entrada a la web del centre cívic Zona Nord. De fet, a tots els centres cívics s'ha de reservar entrada. Continuo amb més propostes de cinema, perquè el Centre Cívic La Sagrera, també a les 10 de la nit, es projectarà Mediterráneo, que n'hem parlat molt d'aquesta pel·lícula. És una història basada en els fets reals dels dos socorristes que van emprendre...
Va venir el director aquí a l'estudi?
Sí, en Barrena, en Marcel Barrena és. Que van emprendre un viatge cap a Lesbos, a Grècia, i que van fer-ho per salvar milers de vides al mar. Un viatge doncs, que el que ha fet és donar a conèixer tota la realitat, com viuen el dia a dia moltes persones del nostre món. I és el que dèiem, que és un llargmetratge, que és el que narra una batalla per la supervivència, i és una història real que ha de ser explicada i que és l'inici, de fet, de la ONG Open Arms, que el director en parlava.
Més propostes, va.
Vinga, va, el Centre Cívic Can Clariana Cultural, aquest està a prop de la parada del metro Virrei Amat. A quarts de 10 es projectarà la pel·lícula La Gente Topo, que és una pel·lícula de Maite Alberdi, que tracta d'en Rómulo, que és un detectiu privat de Xile, i que quan una clienta li encarrega investigar la residència d'ancians on viu la seva mare, doncs en Rómulo decideix entrar el Sergio, un home de 83 anys que mai ha treballat com a detectiu, per infiltrar-se totalment. És un agent que s'infiltra com a treballador d'una residència. I per cert, que aquesta sí que m'ha semblat molt bona proposta. Uh-huh. Si no fa molta calor, l'hora és quan es pon el sol. El que passa que aquí a Barcelona a quarts de nou, a les 10, també encara fa calor igual.
Sí, 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 sí.
Però bé, avui, a la platja de Sant Sebastià, davant de l'Hotel Vela, sí, es projecta la pel·lícula 6 dies corrents, una molt bona pel·lícula, també nominada, guardonada i guanyadora de diversos premis. És una pel·lícula de David Martín de Los Santos. I això, entre quarts de 10 i les 10, quan es pongui el sol, començarà la projecció ja a la platja, i és una pel·lícula que està basada en situacions i personatges reals, que relata el dia a dia de Mohan, Valero i Pep, que són uns treballadors d'una petita empresa de fontaneria i electricitat a la perifèria de Barcelona, i durant una setmana en Mohan, que és el més jove de tots ells, doncs què haurà de fer? Doncs ha de demostrar que està preparat per substituir en Pep, que es jubila. Però en Valero considera que en Mohan no dona el perfil i dubta que els clients acceptin un treballador marroquí a casa seva. Al final és una història de racisme, una història basada en fets reals, i això, avui, entre quarts de 10 i les 10, a la platja de Sant Sebastià.
Una pel·lícula molt xula de veure, gairebé documental, que val molt la pena precisament perquè els tres protagonistes no són actors. Són albanyils reals, i per tant està molt ben documentada, està molt ben feta, sí. Val molt la pena, de veritat.
És una mica el que passa, perdó, com a fenomen al Carràs, que al
sí,
final
exacte,
dius,
exacte.
Busques... Jo sí, trobo, sí, sí. O sigui... Entenc que a vegades pugui funcionar i a vegades no, però en aquests dos casos funciona molt bé, que és un... Per interpretar un paper, busca gent que faci aquest paper i que no interpreti, sinó que siguin, doncs, això,
pagesos...
De fet,
han rebut premis, els premis Goya. Van rebre, sí, inclús premis. Va, i no es podia saber, volem parlar un dia més de gastronomia, en aquest cas de viticultura. Mm-hmm. Parlem de vins, perquè tres vins catalans han estat premiats en el concurs més prestigiós del Regne Unit.
Sí, sí, del Regne Unit, reconegut un concurs mundialment, es tracta dels premis Decanter, que de fet estan 18.000 vins d'arreu del món, i clar, 18.000 vins d'arreu del món, i hem de reconèixer que si han estat guardonats tres vins catalans, doncs se n'ha de parlar. I el que passa, doncs, que una bona puntuació o un premi en els Decanter, doncs el que fa és que les vendes, sobretot a nivell internacional, doncs incrementin exponencialment. Vinga, sense més dilatacions, els vins catalans que s'han premiat són un vi negre de la Do Terra Alta, un cava del Penedès i un escumós clàssic Penedès, denominació d'origen. Terra Alta. Comencem per el de denominació d'origen de Terra Alta, perquè l'elabora el celler Casa Mariol, que aquest celler està especialitzat en vermuts, en caves i en vins monovarietals, i destaca per les seves aromes agradables a fruita vermella madura com maduixes i cireres, diuen que amb notes de clau, vainilla, cacau i cafè. Ale, que ja ho sabeu. Denominació d'origen Terra Alta.
Massa cosa.
Massa cosa, s'ha de provar.
Massa gustos. Però que... A l'edat no pot interpretar tant, no sé, massa gustos.
A veure, Xavi.
Avui ja prou.
Se'ls carregarà tots, ho saps, eh?
Sí, sí, sí. No, no, l'últim sé que no. Però continuem.
Tira.
Pel que fa al cava, Rara Avis Larus, aquest l'elabora el celler Umeso de Font-rubí, que està al Penedès, i aposta per una agricultura orgànica i sostenible, també ho celebrem. Larus, el que simbolitza és el triomf de l'equilibri entre la modernitat i la tradició, també ho celebrem, de dir que puguis tirar com cap endavant, cap a les coses modernes, sense perdre el nord, sense perdre l'essència.
Ja, eh?
Eh?
Estem venent vins com si fossin mobles.
Que no, home, que no. D'aquest vi que destaca...
Alguns valen com a cases, eh?
També sí, sí, sí. També no, no, el primer val 11 euros, aquest segon crec que 14, o sigui, està bé, està dintre... Tercer ja és més car, ara ho veureu. Del Cava Rara Bislarus, el que es destaca és l'elegància de la varietat Pinot Noir i la potència del Xarel·lo. I acabem, per l'últim, amb l'escumós Corral Cremat, que aquest el fa l'elabora el celler... Albert Inoia o Albert Inoia?
Albert Inoia.
Albert Inoia, anava a dir, falta una R. Albert Inoia, que és un celler situat a Sant Pau d'Urdal, que això també està al Penedès, Penedès Terra de Vins, tampoc es podia saber, i aquest celler és pioner en vins de cultiu ecològic des del 1978, que també està molt bé, dius, des del 78 apostar per vins ecològics, em sembla, si més no, avançat, i ho celebrem també. I el que fa és elaborar vins escumosos amb denominació d'origen del Penedès, i aquest Corral Cremat és l'últim escumós que ha elaborat el celler, que... De fet, aquest celler va guanyar la medalla d'or als Decanter abans de sortir al mercat i té 12 anys de criança, és un vi que està molts, molts, molts anys de criança, això, 12 anys.
I val 59 euros.
I val 59 euros.
Déu-n'hi-do.
Aquest és el més car dels tres. Sí.
Escolteu, res en contra, que hi hagin aquests tres vins guardonats, només
però
faltaria...
Però la millor denominació d'origen és Empordà. Sí.
És que jo soc molt del Montsant.
És que al final tothom és molt d'alguna denominació d'origen i tots som molt bons perquè Catalunya és una terra de molt bons vins. Però deixa'm dir-te que a mi m'agrada molt la fer cates de vins. Com els vins a l'Empordà, passa una cosa a nivell físic que no passa a cap altre lloc. Que tens la tramuntana, que això fa que s'assequi moltíssim la vinya i... No tens a cap altre lloc perquè la tramuntana només està a l'Empordà i llavors també tens a prop el mar que fa aquesta humitat...
Això t'anava a dir, saps on hi ha un vi molt bo? No direm noms, per no fer publicitat, però vaja, és fàcil de buscar-lo. Un vi molt bo que té aquest aroma de mar, que està molt bé, perquè està el fan just arran de mar, i a la vinya, just arran de mar. Allà on hi ha taurons. A Sitges.
No direm el nom, no?
No direm el nom.
No direm el nom.
Va, no, aquest dijous...
Has de ficar la tovallola entre vinyes, llavors et banyes a la platja.
Exacte. Aquest dijous s'ha presentat també la 13a temporada de música i arts escèniques del Teatre L'Atlàntida.
Exacte, de fet, la directora general, la Montse Catllà, ha destacat que s'ha elaborat una temporada doncs, que reforça molt la presència d'espectacles per tots els públics, que estan molt bé. Han afegit l'element comú, que és la mirada crítica, i entre els noms més destacats de la temporada de Vic, que començarà el mes de setembre i s'allargarà fins al gener, hi ha en Pau Baibé, el Tricicle, Sol Picó o Quim Masferrer. Com a novetat, també s'ha de dir que s'estrenen dues línies temàtiques, una que és sobre les migracions i una altra sobre memòria històrica, avui que en parlem tant, i anuncia que la venda d'entrades al públic general sobre el proper 19 de juliol, així que ja ho sabeu.
Nada mal. I atenció, perquè avui potser es bat un rècord World Guinness a Barcelona,
Sí. He vist que fa molt temps que em segueixes, però tampoc no goses dir-me mai res. Un temps ençà m'ha semblat, inclús canviaves identitat. Sí, Joan, avui podria ser...
Sí.
De fet, o sigui, em fa gràcia perquè fa... Crec que era a principis d'aquesta setmana o finals de la setmana passada que Barcelona ja va batre un rècord mundial, World Guinness World Records, de màxima concentració de minions en un lloc.
Sí, senyora.
Que també el rècord, que m'ha fet moltíssima gràcia, el tenia el Regne Unit, i el rècord de que ara parlarem fins ara és un rècord que ostenta també el Regne Unit, Londres, i és, sin més ni menys, que la cata de cerveses més grossa i més multitudinària. Sí,
és avui, eh?
És un avui, de fet, és un esdeveniment que es fa... a la Fira Montjuïc, organitza la Moritzet, i hi haurà l'actuació de Mishima, Mujeres y de la Fe. Mishima els estem escoltant ara mateix. Entrades gratuïtes, amb reserva prèvia, que ja no en queden, es van esgotar molt ràpidament, i a veure si Barcelona surt al Guinness World Records.
Mira, ho tenim a prop, per si vols participar-hi.
Hi vaig.
Sí, eh?
Sí, anirem.
Acabem amb musiqueta, va.
Vinga, va, avui amb una d'aquelles cançons que, com tu dius, festiu.
Sí, m'agraden aquestes.
Són molt guais i s'escauen molt, no?, un juliol, un 14 de juliol.
Sí, home, sí.
Acabem amb Forever Alone.
M'agraden aquests moments a Radio Estel perquè de veritat es converteix aquest estudi en un karaoke, en Olma Giro karaoke, de fet. Olma, tot
és
bé.
És la gràcia.
M'agrada aquesta cançó, com es diu el grup?
Tot bé. Forever alone. En fi. Va, minut i escaig i arribem a les 3 de la tarda, com sempre. Donar les gràcies a tots els serveis informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins, horaris, informació ampliada ja a partir de les 6 de la tarda amb Diana Silva i tot el seu equip amb el punt i seguit. I us deixem ja amb Toni Marín, també tot el seu equip i el seu Tot anirà bé. Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau. Feels like my love.